Bona nit. Comencem una nova temporada del Xalem Llegint. Tornem a ser aquí, com cada any, la Núria, el Toni Escoda i la Rosa Bernet. Enguany dedicarem el programa del Xalem Llegint els 6 escriptors que han estat entre nosaltres aquesta setmana aquí al Priorat. Van vindre convidats pel Centre Quim Soler en el que ha estat la primera trobada d'escriptors al Priorat, que hem titulat Priorat en persona. Els escriptors són l'Ignasi Mora, l'Albert Villaró, la Núria Anyó, l'Esther Sunyer, l'Òscar Palasson i la Gemma Sales. Avui, per començar, us llegirem els inicis dels seus darrers llibres i després dedicarem un programa exclusiu a cadascun d'ells.
Es mira l'espill de l'armari, però no s'hi reconeix. Quan s'ha despertat, no recordava res, millor dit, reconeixia totes les coses, però ho ignorava tot d'ell i de la seua vida, començant per com havia arribat a aquella habitació. Per això s'alçà d'un bot del llit i s'ha mirat a l'espill. Billy, tu i jo hem de ser amics, diu a la imatge de l'espill, apuntant-la amb el dit i estranyant-se que està vestit. De seguida ha sigut conscient que, si bé no li sonava haver-lo vist mai, aquell no podia ser un altre que ell mateix. Billy, encara que tu i jo som la mateixa persona, hem de tractar-nos com si fossin diferents. No et sembla? I el de l'espill també acatxa el cap en signe d'aprovació, com ell. Quina edat deu tindre, Billy? Quina pregunta, per ser la primera pregunta. En fi, són les rutines, noms i cognoms, edat, sexe... Sexe? No hi ha dubte. Billy és un home, encara que ningú podria assegurar que no és un transvestit. Maleïda màquina de cavilar. I es pega uns colpets reprovatoris al cap. Fica les mans dins de les butxaques dels pantalons i es palpa això que en diuen el membre viril. Billy fa cara de complegut i somriuen els dos amb suficiència de mascles. Intenta separar-se de l'espill, però de seguida sent una soledat asfixiant. Encara que sigui un reflex seu, la imatge de l'espill és l'única cosa viva, essencial, per a contrarrestar la paralitzada realitat que l'envolta i l'angoixa. No sap per què, en la seua desmemòria. Quina edat tens, Billy? Rebaixa molts graus el gruix del seu pensament preguntant eixa banalitat al de l'espill, que com és natural també fa la mateixa pregunta, tot i que sense veu. Diguem-ne que entre 45 i 50 anys, calcula ell amb coneixement de causa de tindre la mateixa edat. Diguem-ne que has viscut entre 16.000 i 18.000 dies. Sent que acaba de fer la primera descoberta sobre la seua personalitat. De manera espontània ha expressat el que deu ser un dels seus tics mentals, la tendència de reduir l'altura muntanyenca del temps a grans d'arena de xifres. És comptable, empleat de banca, professor de matemàtiques, o simplement un maniàtic de triturar en xifres qualsevol quantitat que se li posa al davant? Preguntes, tot preguntes i cap resultat.
Mm. virtuosos i tuaregs tocant el timbal a les portes de la catedral. Abans no s'ensorri el cel, han vingut al festival secretàries, nudistes i algun municipal. La rotllana dels parats belluga i s'encén. El mirall on es mira la gent.
Foc. Me'n recordo prou bé. Puc precisar-ne molts detalls. Si més no, els suficients perquè junts, reelaborats i reconstruïts pel pas del temps, formin un dels grans moments de la infantesa, d'aquells que en moltes ocasions fan dir: jo hi era, jo vaig tenir la sort de poder-ho veure. Tenia 8 anys i mig. Era la nit del 8 al 9 de setembre de l'any 1972. Com sempre, quan se sent un truc de matinada, al repic del telèfon s'hi va afegir un eco d'angúnia, d'urgència. Passa alguna cosa que no hauria de passar. Un neguit bàsic. La primera idea que ve al cap: s'ha mort algú. Jo potser era massa petit per associar-ho, però la por dels altres es nota, s'olora, s'arrapa les parets i com una boirina passa per sota les portes i ho ompli tot. Al tercer o quart cop de timbre, el meu pare es va llevar i va córrer descalç fins on hi havia el telèfon, a la vora de l'entrada, penjat a la paret del passadís. No fotis, tu, no pot ser. Va dir això i va callar durant una bona estona. La mare es va llevar al seu darrere. No vaig sentir les passes. En l'elaboració del record, la imagino a la porta del dormitori, amb la bata sobre les espatlles, tot esperant, amb les mans creuades sobre el pit, el cor bategant, i unes preguntes mudes que no esperen cap resposta. Que qui és? Que què vol? Que què passa? Ara hi vaig, Marcel. Gràcies per avisar-me. I va penjar. El Marcel era l'encarregat de la fusteria. Ningú de la família, però gairebé. Fins que no va dir a la mare quin havia estat el motiu de la trucada, era com si el telèfon continués sonant. En el silenci de la nit, la seva veu baixa ressonava pel passadís. Crema Meritxell. Des de fa un parell o 3 hores, diu. Déu del cel, Déu del cel. El meu pare es va vestir amb una esgarrapada. El sentia de llit estant. La meva germana petita, un anyet, es va posar a rondinar. El meu germà, que llavors tenia 3 anys, dormia com un soc a la part de baix de la llitera, del tot aliè al sotrac. Jo no gosava bellugar-me. Tenia els ulls tancats com si d'aquesta manera pogués fer que tot tornés a la normalitat. Quan es va acostar a la porta, va dubtar un moment. Va recular i va obrir la porta de la meva habitació. Em va tustar. Andreu, corre, lleva't. Corre, fill. La mare es va queixar. Deixa'l estar, pare. És massa petit. Deixa'l dormir. No hi ha d'anar a fer res. Ja són ganes. Vull que ho vegi. Va, Andreu, afanya't, que anem a veure el foc. S'està cremant Meritxell. El pare em va ajudar a vestir-me. Vam baixar al carrer. El cotxe estava aparcat a la parcel·la del costat de casa. Era la furgoneta de la fusteria. Un 2 cavalls de color gris. Gairebé sempre anava al darrere, on m'omplia de polsim i de serradures assegut en una caixa d'eines. De seguida hi vam ser. Durant els 10 o 15 minuts que vam posar-hi, ens van avançar 3 o 4 cotxes que també hi pujaven. Una bona estona abans d'arribar-hi, i era evident que hi havia un gran foc. Una resplendor vermella il·luminava les muntanyes. Recordo que vaig pensar en l'infern. Un infern recent, nou, de catequesi. Havia fet la primera comunió aquell mateix any.
Soc solidari amb la passió i de la manda mestre treballador, bon patriota de cap nació i partidari de l'abstracció. Busco el silenci, si hi ha soroll, si fa bon dia.
La Marianne seia a la butaca quan he sonat el timbre. Els seus peus, més lents que de costum, com si fes molt que dugués sabatilles i ja no recordi que avui li han posat sabates, les quals semblen enllustrades. O aquest taló de tres dits. Quantes passejades haurà fet amb aquest calçat? I mirin, ara no se'n recorda ni de com ha fet cap aquí. Però sí que l'acabat en punta li estreny els dits del peu. I com es fixa amb l'hora? Una podria quedar-se observant aquest rellotge de paret molta estona, fins a tenir la sensació que la dona qui fan passar el rebedor arriba tard. No sabria dir-ho, però 40 anys sense veure's. Tan malament estan les comunicacions. I què passa ara, que la visitant perd el temps saludant els membres d'aquesta família, com si no es recordés d'ella? Pensa la Marianne mentre corba l'esquena i es baixa a la vora de la faldilla. Alhora, passa la mà aquesta actriu per la porta i qualsevol diria que fa el gest d'entrar, només que la retenen a l'altra banda de vidre. Quantes paraules podrien estalviar-se uns i altres, que si el viatge, que si et conserves molt bé, i aquest palmell de la mà lliscant del vidre al pom, com si us ho estigués pensant, si entrar o no. I tot perquè ja ha hagut de parlar la filla, i això que la Marianne no ho volia. Que sé jo, aquí hi ha una dona asseguda que esperava no sentir per un dia el nom d'aquesta malaltia. Més ara ja està dit i fet. Ni incorporant-se podria lluitar contra el que també s'acaba d'escriure. Però, com ho diria, el braç de l'actriu torna a mostrar-se molt, molt pròxim al vidre. Malgrat la fan recular amb les seves ximpleries, que si mereixia l'estatueta per no sé quina pel·lícula, se la vi expressa a l'altra, tornant-la amb el pom. I que si has tingut l'oportunitat de tractar amb els homes més desitjables, per què amagar-ho? Fa la filla d'aquesta anciana. A mi encara em faríem córrer. Sí? A mi ja no, puntualitza l'actriu. La que després d'això obre la porta i troba l'altra plantada. Ja era hora, fa la Marianne avançant una passa. Era més que hora, conclou la Gabriel amb una abraçada.
Totes són estrelles, totes són petites, flor de meravella, totes tan boniques, una d'entre elles jo la triaria. Si fos la més bella i li cantaria.
Art ferit. Els teus versos estridents embruten la literatura i m'estimulen les nàusees més recòndites. La teva creació esfereïda avergonyeix sense restricció els lectors menys informats. Ets fill del pare tendre, alimentat per lloances innecessàries, exclòs de qualsevol quòrum. Et donaré un bon consell. Busca en el teu medi una quimera tangible. Pica-pica de maduixa. Verbs, frases fetes i refranys, revesteixen el teu pensament, fluid d'humor sarcàstic que m'allibera de la resta. T'empolaines amb colònia d'oferta que percebo com aire primaveral. Sóc aquell mosquit de temporada que xuscla la sang més esplèndida. Bruixeta, trapella i picardiosa, convida'm quan et vingui de gust a tastar novament els teus encants. Prometo degustar sense miraments. Pacte nocturn. La nit tot és màgic. Només cal esperar la benaurança més anhelada enmig de paraules retroactives i pacients de respostes. Pluja cristal·lina relaxant, passejades entre la llum de fanals i cava brut del que saps que a mi més m'agrada. Si tot ho fas bé, et garanteixo el meu millor somriure. L'endemà. Obtindré un resultat immillorable, seré el Tom Cruise del local. Serviré còpies i còctels tant als amics com als coneguts. Elles en desitjaran i jo somriure pletòric. Malauradament despertaré abans que un altre crepuscle em porti pel camí anhelat. Dibuixa'm en un cercle. Jo vaig ser el diàmetre i tu el meu cercle. Esperava anar en línia recta, però sempre ens vàrem desviar. Tot allò nostre va ser un gran punt i ara segueixes donant voltes als teus circuits, buscant l'emplaçament correcte. No he deixat de pensar mai en el que hauria pogut estar i geomètricament no va ser. Els drets d'aquest poema se'ls van regalar. A, B, P. Jo els vendré al Bertino Osborne perquè em faci una cançó. Incongruències. En Fidel m'ha fet el salt. Al Marc no li agraden les fotografies. La Carmela no és llaminera. I en Pau va lluitar al front. La Victòria no obté el primer premi. I la Roser té un jardí lleig. En Llibert no vol marxar de casa. I la Tecla odia la informàtica. L'Alba sempre surt al vespre. L'Àngel té idees endimoniades. A la Dolors no li fa mal res. I la Paloma sofreix un greu vertigen. Per molt que ens intentin fer ingerir el contrari, cap façana, cap nomenclatura ni cap etiqueta no pot definir un interior ple de sorpreses. Tavelles congelades. Jo no cuino. Tu no cuines. Ell no cuina. Nosaltres no cuinem. Vosaltres no cuineu. Ells no cuinen. Jo cuinaria. Tu cuinaries, ell cuinaria. Nosaltres cuinaríem, vosaltres cuinaríeu, ells cuinarien. Mentre tot això succeeix, el nostre amor és com les hortalisses. El sabor idíl·lic del passat s'ha tornat record insípid.
Surs al pati amb sucarrimo, sota el sol solet vinc a esperar. Però si veig que baixes com t'estimo, ara ja ens podem harmonitzar. Tens una veueta delicada, jo tinc un flabiol per estrenar. Sonaran les notes regalades, cantaran els àngels al veïnat.
Vaig actuar amb molta discreció, sense precipitar-me. N'imprimia un dels tranquis i tot seguit l'amagava al maletí. L'endemà feia el mateix amb el següent. Al cap d'un parell de dies repetia l'operació. Unes vegades al matí i altres a la tarda, sense parar, fins que els vaig aconseguir tots. Els de l'oficina mai no van sospitar de mi. No se'n va assabentar ningú. i posat cas que m'haguessin enxampat, no hauria vacil·lat. Els hauria encipat que necessitava la informació per anar a una galeria d'art. Són tan ingenus que s'ho haurien empassat. N'estic convençut. Però això ara tant és, perquè ara tinc tots els folis afixats amb l'UTAC a les parets del dormitori. A mà dreta hi ha els plànols de totes les línies d'autobusos de la ciutat. Un al costat de l'altre, perfectament alineats. Més de 100 folis, ordenats numèricament. De manera que, si vull saber per on passa el 64, posem per cas, no trigo gens a localitzar-lo. Surt de la plaça de Pedralbes. Aleshores enfilo el passeig de la Bona Nova. Un cop a la plaça, tira muntaner avall fins a la ronda de Sant Antoni. Passa per davant del mercat i agafa el segon carrer a l'esquerra per arribar a l'avinguda del Paral·lel. Tot seguit, baixa en direcció al World Trade Center. Fa la volta al monument a Colom i continua tot recte cap a la plaça de Palau. Allà gira a la dreta i voreja el port. Finalment, el passeig de l'Escullera canvia de sentit i comença a desfer el camí. En total fa 66 parades i la freqüència de pas és cada 8-12 minuts a partir de les 7:17 del matí. Però els plànols no em són útils només per familiaritzar-me amb els recorreguts i les parades que fan els autobusos. Els plànols també em serveixen per anotar-hi la data i l'hora en què vaig fer servir aquella línia, així com la parada on vaig pujar-hi i la parada on vaig baixar-ne. I és que, si no vull tenir cap ensurt, haig de ser molt meticulós amb els petits detalls. Qualsevol descuit podria ser fatal. Talment un zoòtrop, les finestres passen per davant dels meus ulls a tota velocitat. Zum, 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 zum. Al principi és impossible distingir-hi res. Però a poc, a mesura que el tren alenteix la marxa, els esborralls multicolors que s'havien transformat en què s'havien transformat els passatgers es van tornant totalment reconeixibles. De manera que començo a observar-los de l'andana estant. Els observo amb atenció. Descarto aquells vagons on detecto algú que no m'inspira confiança. I deixo que s'allunyin. Fins que alguna cosa em diu a quin haig de pujar. És com una espècie d'instint, com un sisè sentit, igual que el que deuen sentir els pintors en el moment de decidir que el quadre ja està acabat.
No vull entrar, no vull sortir. No em vull quedar parat aquí al mig. No vull cantar, no vull callar. No vull sentir mai més aquest disc. Mai més aquest disc. No vull somiar ni despertar. No vull dormir vestit sobre el llit. No vull marxar ni arribar.
El sol s'amagava entre les muntanyes quan la Martina i la seva mare tornaven a casa. Venien d'acomiadar-se dels veïns. Aquell era el darrer dia que la Martina i els seus pares passaven al poble que l'havia vist néixer. Abans d'entrar a casa, la nena va cridar. «Adéu, adéu, sol! Demà me'n vaig!» Mentre obria la porta, la mare li va explicar. «Martina, allà on anem a viure, també veurem el mateix sol». A la Martina, el terra del lavabo li agradava molt. D'allà asseguda veia un mar gris i blau de rajoles estès als seus peus. A aquelles hores, ella se'l mirava amb molta atenció, tot aclucant els ulls. Era llavors quan algunes de les vetes de les rajoles sorgien els seus amics. L'ós gegantí, el nan de la barba, la pàl·lida lluna i el sol boca grossa, l'arbre, el gat blanc i el caragolet viatger. La Martina sempre feia el mateix, se'ls enduia passadís enllà, fins a la seva habitació a prop del llit, per poder escoltar tots junts el conte que la mare li explicava cada nit. I després, quan la mare tancava el llum, tots es quedaven allà, quiets, fent-li companyia.
Amb algú que no té ombra i té el cap sota la sorra, amb aquells que no t'escolten si el que dius no és el que et toca, no cal parlar. No cal parlar. Si te'n rius sense fer però...
Durant els dies que l'Ignasi, l'Albert, la Núria, l'Ester, l'Òscar i la Gemma han estat aquí, quatre persones del Priorat, en Pere Rofes, la Sílvia Puig, en Fernando Miró i en Josep Maria Massip, els han acompanyat i els han fet veure i viure la comarca en primera persona. Aquestes han estat les seves paraules el dia de la cloenda de la trobada.
Bueno, no sé què diu perquè vosaltres ja us ho heu dit quasi bé tot, però molt content perquè, clar, quan m'ho van proposar i aquest sortirà i aquí els hi explicarem a aquesta gent. Perquè... i veig que les miques històries que us hem explicat me sembla a mi que us han agradat, perquè vaig veure que quedàveu sorpresos de moltes coses que us dèiem. Clar, jo que em dedico a fer marges, segurament que no havíeu vist mai un marge, doncs, per la banda del darrere de les pedres que arriben a cabre i llavors, clar, quan està fet només veus la banda del davant i sembla que hi hagi molt poca cosa feta allí, però doncs allí hi ha un treball molt fort. Llavors, el que heu dit abans, vosaltres, ho faig amb molt amor, perquè m'agrada fer-ho, i em considero una formiga que està treballant una miqueta. El que fan falta moltes formigues perquè, doncs, el paisatge quedi, doncs, bé, perquè som uns, els pagesos som jardiners del paisatge, diguéssim, també. Ahir quan vau pujar no vaig pensar, dius-ho, que ha estat molt bosc fins dalt al peu del Montsant, i allò ho havia vist tot plantat de vinya abans, en tot de marges. Només aquest incís, i moltes gràcies per haver vingut.
Bueno, a veure, jo crec que això ha donat, bueno, comença a donar ja positiu, perquè tal com nosaltres us hem comunicat, crec que vosaltres ho heu captat. I bueno, jo estic satisfet de que per primera vegada dintre del Priorat, doncs, hi hagi un moviment molt diferent a poder comunicar com som, com vivim, què sentim, si som apassionats o no som apassionats. Això és, per a nosaltres és molt important poder sortir a la llum, no nosaltres en si, sinó el Priorat en si, com viu, com se mou, com és, no? I això costa molt, i ja us vaig dir a vosaltres que havíeu estat tocats d'alguna mà divina, no? Per donar-vos aquesta satisfacció. Crec que vosaltres, en certa manera, veig que us hi implicareu. I llavors, si us impliqueu vosaltres, en nosaltres podem travessar totes les fronteres del món, que per nosaltres és molt important que això no acabi morint-se, o sigui, que no acabem siguent, per dir alguna cosa, un tercer món dins de la... dins de Catalunya. Vull dir, tot el demés ja és feina vostra. Gràcies per haver vingut a escoltar-nos.
Bueno, em dic Pere, estic jubilat. Un bon dia em vaig trobar a la Núria, que m'esperava al carrer, i em va proposar doncs, si podia fer d'acompanyant a migdia. Jo pràcticament no sabia gran cosa del centre aquest, sabia alguna cosa, però poca cosa. Bueno, me va informar i bueno, vaig dir, bueno, ja ho farem. Jo aquests dies l'he analitzat una mica, veig que el centre tenia ni idea, tenia una llavor i l'havia de sembrar, li faltava la terra. La terra jo crec que ha vingut a lo sol fet de que ja heu acceptat l'invitació i s'ha sembrat aquesta llavor. Però el meu punt de vista, vaja, aquesta llavor germinarà, arreglarà i brotarà. I en anys vinents, si es poden fer trobades així, sortiran rames que poden decantar cap als costats. I, bueno, i molt content d'haver pogut participar, i gràcies al centre i a tots vosaltres.
Bueno, hola, bon dia. Jo ben bé no sé què dir, de fet. Però bueno, per mi ha estat un plaer poder compartir aquests dies amb vosaltres. Espero que doncs, hagueu una mica vist la nostra manera de viure a la comarca. Jo des del meu punt de vista sóc viticultora i crec doncs, que us he pogut una mica mostrar la feina que fem. De fet, és una de les principals activitats de la nostra zona i espero doncs, que hagueu disfrutat una mica de totes les nostres explicacions i també doncs, agraïda al Centre Quim Soler que hagi muntat un acte tan interessant.
L'any que ve, a la tardor, aquests 6 escriptors tornaran per presentar-nos l'obra feta a partir de l'experiència d'enguany. I esperem la vostra participació perquè puguem compartir amb ells la realitat de la seva obra. Durant els propers programes us els anirem fent conèixer i esperem que avui també hagueu xalat llegint. No.